Benvinguts a una nova temporada del Rius de Vi, l'espai d'actualitat del món del vi de Ràdio Falset, amb suport i patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral. Comencem la tercera temporada tal com ho fèiem aproximadament fa un any, reunint al voltant d'una taula representants del sector de la nostra comarca, però anem a posar noms i cognoms en aquesta tertúlia que, repetim, vol servir d'inici del Rius de Vi, tot i que l'estructura habitual del programa la recuperarem d'aquí 15 dies. Avui us avancem algunes novetats, però ja estic tardant a saludar el senyor Jaume Josa, representant de la DOCU Priorat. Bon dia.
Molt bon dia.
A Fede Cortés, de la denominació d'origen Montsant.
Hola, bon dia.
Al senyor Joan Albert Campos.
Bon dia.
Des de la Cambra de Comerç de Reus. Al senyor Joan Queral, representant del DAR al Priorat.
Bon dia, Jordi.
Al senyor César López, del Consell Comarcal del Priorat, vicepresident.
Bon dia.
I al senyor Miquel Rius, de Rius i Rius, patrocinador d'aquest espai. Bon dia, senyor Rius.
Bon dia, Jordi, bon dia a tothom.
Senyor Rius, si ens vol dir alguna cosa abans de començar, li toca com a...
Bé, doncs si em toca, doncs faré ús del micro, no? Primer, doncs, manifestar la satisfacció de la nostra consultoria en patrocinar aquest programa. Agraeixo molt sincerament la col·laboració dels tots que esteu aquí a l'entorn d'aquesta taula, que ens heu donat suport des del primer programa que vam fer, que el vam començar una mica fent broma i fent barrila, però veig que estem a la tercera edició, vol dir que el tema està consolidat i que realment el programa assoleix la finalitat per la que es va posar en funcionament, de ser, doncs, un vehicle on cadascun dels que estem aquí puguem vehicular les inquietuds, els pensaments, els programes, és a dir, que enriqueixi tot el sector vitivinícola de la comarca, i per això estem aquí.
Gràcies, senyor Rius. També des de el programa els agraïm la seva presència en aquest Castell del Vi que ens acull avui, en aquest dijous de novembre, ja que vostès, oients, que ens escolten, és dissabte quan passen alguns minuts de les 2 del migdia. Si els sembla, entrem en matèria. Aquesta setmana les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat han tancat la campanya de verema 2014. Després d'un setembre amb alguna pluja intempestiva, ja han tancat la collita. Per tant, senyor Cortés, senyor Josa, com ha anat?
Bueno, bon dia. A veure, nosaltres estem tancant la verema aquesta setmana mateix. De fet, ahir mateix van donar les dades de tancament i s'ha constatat un tancament de verema en quantitat excepcional, és a dir, hem arribat als 5.900.000 quilos. Tenim una previsió de 5 milions i mig, bueno, que finalment, doncs, s'ha vist superada, doncs, amb 400.000 quilos, és a dir, doncs, de forma important. A nivell de qualitat, doncs, estem molt contents de com ha anat, la qualitat està molt bona, i bueno, les pluges de finals de setembre, com bé apuntaves, doncs, allí van marcar, doncs, prendre una sèrie de decisions, molt de treball als cellers i fer una feina molt ben feta, creiem. Hem tingut, com els darrers anys, doncs, hem tingut el suport de veïdors de campanya que han estat damunt de la qualitat del raïm. S'han controlat, doncs, aproximadament un 30% de les entrades de raïm, de 4.500 pesades de raïm que hem tingut, doncs, aproximadament un 30% en quantitat s'han controlat directament a través de personal tècnic del Consell Regulador per verificar, doncs, aquesta qualitat, doncs, d'entrada en raïm. I bueno, doncs, molt satisfets de com ha anat a començar una nova campanya i mirar pel futur, està clar.
Mm-hmm. Moltes gràcies, senyor Josa. Senyor Cortés, una pluja que ha assenyalat també el Jaume Josa, després de sentir tant d'un consell regulador com de l'altre que fins llavors les condicions meteorològiques eren molt bones. Ha acabat afectant realment aquesta aigua també a la Déu Montsant?
Afectat, diguem, a l'hora de vermar, amb la manera de vermar. Els cellers han hagut de tindre més cura a l'hora de triar el raïm, però al final la qualitat, una mica igual que passa a Priorat, la qualitat és bona. De fet, van començar a vermar a l'agost i estem acabant també ara, no estem tancant. En principi portem uns 7.900.000 quilos, que va ser semblant a l'any passat. I veníem d'un any 2012 que vam baixar molt la producció i en principi sembla que tindrem una producció molt semblant a l'any passat. Com bé deies, una mica les pluges i la humitat a última hora va fer que una mica s'accelerés el ritme de verema, que en principi tenien ritme i es va accelerar una mica, no? Però aviam, el personal de Montsant el que vol és qualitat i per tant ja té assumit que si s'ha de triar més, s'ha de perdre més temps, es perd més temps. Però llavors, en aquest sentit no hi ha problema. Com dic, la quantitat va ser semblant a la de l'any passat, això vol dir que hi havia molta més, probablement molta més verema, al final com que s'ha triat ha quedat una quantitat semblant, però en principi en conjunt estem contents de com ha anat la verema aquest any, eh? I esperem un vi que serà un bon producte.
En aquest sentit, també m'agradaria que el senyor Queral, que també coneix bé com ha anat aquesta verema, també em doni el seu punt de vista.
Bé, aquest any es preveia una collita molt millor de la que estan dient. El que passa és que el bon saber fer dels nostres viticultors han fet que trien. Només cal que passegeu per les finques i veureu que terra i els ceps ha quedat molt raïm. Això fa 20 anys era impensable, perquè abans tot anava el trull, i una mica la qualitat o la cerca de la qualitat fa que la gent ja triï molt bé a nivell de cep. I si jo us invito a passejar, vull dir, passegeu per qualsevol vinya i veureu o bé el terra o bé penjats el cep, encara que hi ha molts raïms. Això vol dir que aquesta collita, que es preveia molt bona, serà normal en quant a quantitat, però el bon fet dels nostres pagesos serà que sigui, com sempre, de molt bona qualitat, tot i que serà una collita on els enòlegs tindran que treballar bé. Perquè l'equilibri grau i acidesa no ha sigut l'idoni, però bueno, avui se veuran els bons enòlegs, eh? Però jo penso que serà molt bona collita. Hauria pogut ser molt més llarga del que és, però la qualitat serà bona. La prova és aquesta, eh? Jo us invito a qualsevol lloc, passegeu-vos per mig d'una vinya i veureu el munt de raïm que s'ha quedat.
Ha fet una referència fa 20 anys enrere, aprofito ja per plantejar una de les novetats que hi haurà a l'espai, és que dedicarem sobretot la primera meitat a parlar amb els elaboradors dels closos, enguany se celebren, estem a punt de tancar l'any que se celebren els 25 anys d'aquests closos, i m'agradaria aprofitar per preguntar-los si entenen, el Joan, el senyor Gral, li ha donat una pista, com ha canviat el priorat en aquests 25 anys. Volem parlar, reitero, amb els creadors dels closos, perquè entenem que van ser una mica la clau de volta de tot el que ha canviat la comarca, i si em permeten una valoració per a bé, i ara m'agradaria saber com veuen vostès, mirant enrere, aquest canvi dels 25 anys que ha viscut aquesta comarca.
Jo crec que la foto és la que acaba de dir el Joan. La foto que et marca això és la que acaba de dir el Joan. Veure el raïm a terra, o el cep, i que algú que no coneix el tema de la verema passi per allà passejant i digui què ha passat aquí, està demostrant que les coses han canviat molt. Avui en dia, el tindre l'Escola d'Enologia, tindre la Facultat d'Enologia a Tarragona, tindre el Vitec, aquí això comporta que el coneixement de la terra, de la vinificació, etcètera, etcètera, ha canviat molt. No té res a veure fa 20 anys amb el que ara, i em sembla que no cal, només cal veure, vull dir, és amb un cop d'ull t'han adonat clarament.
Doncs m'interessen la resta de cops d'ull de la taula, que més o menys entenc que tots coneixen i tenen alguna vinculació o coneixement de com era el priorat i com és el priorat avui.
Jo potser enllaçant amb el que deia el Fede, aquests 25 anys, recordem que també coincideixen amb els 25 anys de l'inici d'actuacions de la Facultat d'Enologia de Tarragona. Vol dir que no tot és fruit de la casualitat, és fruit d'un treball, és fruit d'una gent molt inquieta i que s'han trobat en el temps. Hem tingut la sort de que s'han trobat gent que estava pensant en el mateix. Els 25 anys de la Facultat d'Enologia vol dir que han sortit d'allà 25 promocions de gent formada en enologia, gent formada en enologia que s'ha anat incorporant en els cellers. Plau recordar que la gent que surt de la Facultat d'Enologia de Tarragona té els índexs d'inserció laboral més alts, i hi afegeixo encara en el sector, perquè podria ser inserció laboral general, però té un índex molt alt d'inserció en el sector, i crec que la bona tasca que s'ha fet conjuntament ens ha portat els fruits que avui estem recollint. No és de la casualitat, és un fruit de 25 anys de treball, un quart de segle, senyors.
Sí, està molt clar que en els últims anys, sobretot, s'ha posat l'accent amb la qualitat, i això explica, doncs, el que explicava el Joan. Jo també faig un cert paral·lelisme amb l'oli. L'oli també ha guanyat molt en qualitat, perquè també es tria molt més l'oliva que no es triava anys enrere. Per tant, trobo molt bé un encert que es posi l'accent sobre la qualitat.
Senyor López, com ha canviat el priorat en aquests 25 anys?
Bueno, ha canviat, jo diria que ha donat una volta sencera i que ha sigut per bé. Jo ho han repetit tots els de la taula, de que tot això es nota amb la qualitat, i amb els coneixements que hi ha avui en dia i els mitjans mediàtics, que tot el món se coneix els vins del Priorat i del Montsant. Això dona idea de lo que era i lo que és el Priorat. Jo me'n recordo de petit d'haver vingut aquí al Priorat, i com més graus fes el vi, més bo era, i aquesta no és l'assumpte, diríem. Avui en dia els vins del Priorat estan reconeguts per la seva qualitat, i torno a repetir, Priorat i Montsant.
Això que era alt.
Jo, si em permets, explicaré una cosa que sempre explico i faig gran, i em permeto repetir les coses, i potser ho he explicat a la ràdio. Ha canviat molt, perquè jo recordo els primers anys que era aquí, que quan venia un pagès amb el seu fill que es volia quedar de pagès, aquell home estava trist i diu que no volia que es quedés aquí. I ara, quan té un pagès amb el seu fill, ve content. O sigui que veu, almenys li veu un futur, que abans no li veien, fa 25 anys no li veuen un futur a les explotacions. El problema és que ara ja queden pocs pagesos amb fills que puguin continuar. Potser la sort la tenim amb la crisi, que n'hi ha que no poden marxar, i això ens ajudarà que no marxin, però és un dels problemes que tenim ara, que tot i que s'han anat quedant gent jove, la pagesia se n'ha quedat poca. I va haver una generació que no va haver pagesos, que ara això, si no ho mirem d'arreglar, pues, tenim una població pagesa molt gran, i hem de mirar que la gent torni, perquè els que han marxat els costa més. Però el canvi és aquest, i jo l'he vist molt clar. I una mica les ganes de la gent de continuar l'explotació, que abans, si el fill se'n anava, millor, tancava en paradeta i ja està. I ara, pues, si es queda, perfecte. L'ajudarem i li darem tot l'ajut. Aquest canvi jo l'he vist molt clar.
Han passat de, com deia el Joaquim Margalef, al Priorat, història d'una crisi productiva, a ser fins i tot un cas d'èxit. Recordo alguna monografia precisament de la URB en aquest sentit. Senyor Josep, li toca tancar. Quasi li diré com a anfitrió d'aquests closos,
no,
i també,
faltaria més,
si em permet, dels 60 anys de la DOQ, que s'han celebrat aquest any. També.
Moltes gràcies, sí, també molt contents perquè el Consell Regulador, doncs, ja fa 60 anys, doncs, que està doncs, vigent, i té un reglament d'aplicació, i prescindint que el Priorat és molt més antic que això, però sí que som una de les demostracions d'origen més antigues d'Espanya. Referent amb el tema de, doncs, que comentaves dels closos i doncs, el canvi que hi ha hagut en aquests 25 anys i de més, doncs, evidentment hi ha hagut un canvi de visió, una visió de posar en valor aquell patrimoni que realment han tingut sempre, no? I una visió, doncs, a nivell de posada en valor qualitatiu, no? I com potser única via de valoritzar aquell producte, no? A través de la qualitat, no? Jo crec que, en definitiva, doncs, el que també ens hem donat compte és que, doncs, els mercats, i els mercats internacionals també, són capaços, doncs, de premiar aquests productes que tenen una qualitat i valoritzar-ho, no? Que fins no fa massa anys doncs, no n'érem tan conscients, i aquesta obertura exterior, aquesta doncs, posada doncs, en escena d'aquests productes que havien estat tota la vida, doncs, al final doncs, ens n'hem donat compte, ho hem assumit i som capaços de treballar amb aquest horitzó i amb aquesta línia de treball, no? La qualitat.
A mi em va fer gràcia per qüestions de producció, ja hem començat el seguit d'entrevistes als Closos, vam començar amb la senyora Daphne Florian i em va sorprendre, em va fer molta gràcia, diu, és que era una bogeria i més o menys els que van començar, la Daphne Florian, el Álvaro Palacios, el René Barbier, entre d'altres, érem conscients de que era una bogeria, però gloriant, gràcies per la matisació, senyor Josa, era una bogeria però la van tirar endavant, o sigui, el priorat ha canviat, com han dit aquí, com un mitjó, per una bogeria. Com ho veuen? O sigui, estem on estem gràcies a que 4 o 5 van decidir jugar-se-la. Creuen que és possible, a dia d'avui, que es repetís en un context com l'actual? O sigui, fa 25 anys hi va haver...
Sí, a veure, crec que hi va haver doncs, 4 o 5 visionaris, no? Parlant d'aquesta visió, parlant d'aquesta posada, potser doncs, perquè també coneixien una mica més fora de les fronteres del Priorat, no? I això es va traslladar amb una manera de fer amb la gent d'aquí del Priorat, potser perquè doncs, recordem tots els anys de tancament, doncs, el Joan o el Fede, doncs, potser doncs, ens ho podrien explicar millor, aquest tancament, aquest autarquisme doncs, que vivia el Priorat durant molts anys, no? I doncs, això doncs, ens va ajudar la gent d'aquí a conscienciar i a valoritzar aquesta terra, no? I aquesta difícil terra.
Sí, seria això, possible?
Això del tancament que deia el Jaume és curiós perquè avui en dia el Priorat, la comarca, tenim un moviment de gent d'entrada i sortida que fa aquests anys era el que deia, una comarca molt tancada, no venia ningú, els que venien eren gent que, bueno, que tenien família però es quedaven aquí, no era... Avui en dia hi ha entrada de gent i sortida constant, gent que ve a visitar vinyes, gent que ve a visitar cellers, i hi ha un moviment continu de gent i això fa que, a veure, que es propaguin coneixements, que es propaguin productes, etc. No? Això és molt important. Que una història d'èxit comenci amb una bogeria és una cosa molt, molt literària o cinematogràfica, és molt bonic. Llavors, dir, què necessitem, una altra bogeria per pujar més? Jo crec que ara el que necessitem és continuar amb el camí, és a dir, no abandonar la investigació, la recerca, el descobriment, que és això el que fa que no et pots quedar estancat. Per això és importantíssim, el que ha dit el senyor Rius abans, no? Tindre una facultat d'enologia aquí mateix, tindre l'escola d'enologia aquí pel set, tindre el BITEC, tot això és importantíssim. I llavors una altra cosa que potser fem una mica autònom, però que hi haguin dos DOs aquí a la comarca, que hi haguin dos DOs obliga a que hi hagi un control molt estricte de la producció dels vins, del raïm, i que els cellers a vegades diuen, coi, una mica massa de controls, però això obliga a fer les coses molt bé. I tenim la sort aquí, que jo crec que en aquesta comarca la gent que forma part de les dos DOs està orgullosa de formar part. O sigui, pot passar amb altres DOs que potser la gent diu només molesten una mica. Aquí la gent en realitat està bastant orgullosa de pertànyer a les DOs. I veu que això és la sortida i que li permet sortir a fora amb la marca, no? La seva marca, però al damunt de tot la DO que sigui. No? I això ajuda molt a tirar endavant aquesta comarca i ser un... Jo sempre dic que la comarca Priorat és un paquet turístic i importantíssim, amb dos DOs de vi, amb una integrats dins d'una DO oli, etcètera, etcètera, i un paisatge que opta a ser paisatge patrimoni de la humanitat, és un paquet turístic impressionant.
Hem de parlar de turisme, també l'hem de posar damunt de la taula, perquè si bé és veritat que el motor econòmic de la comarca del Priorat és el sector del vi, crec que això tots ho tenim bastant clar i assumit, i els priorietins i priorietins també ho tenen, però també està tirant-hi molt el turisme, l'enoturisme i sobretot les formes en un format més sostenible. El passat dilluns es celebrava una jornada a la Morera del Montsant on es van plantejar alguns dels reptes de futur del turisme a la nostra comarca, vinculat, reitero, al enoturisme per motius obvis, però també al paisatge. des de les DOs i després ja ho obric a la resta de tertulians, quins creuen que són els reptes en el turisme? Des de la perspectiva de les DOs, com veuen el sector turístic de la comarca i quins són els reptes que s'obrin ara?
Nosaltres, a la DEUC Priorat, doncs, ja fa uns anys que intentem apostar per valoritzar aquests pobles, aquestes viles. Tenim una agenda d'activitats, doncs, d'activitats vinculades al món del vi. Algunes, doncs, són més lúdiques, d'altres més culturals i de més, però sí que hi ha, doncs, intentem que sigui durant tot l'any una captació, doncs, d'aquella gent que pugui estar interessada en conèixer, doncs, la nostra zona i tingui un punt de referència, doncs, amb algun dels nostres municipis, no? Per fer això, doncs, bueno, evidentment, doncs hi ha una part de turisme de proximitat, és a dir, tenim Barcelona aquí al costat, no? on bueno, doncs, dels diferents dies intentem, doncs, fer accions també de coneixement, doncs, a Barcelona mateix, no? I doncs de pel pol que representa en número d'habitants Barcelona, no? Com a aposta molt clara seria el tema, doncs, de les accions als pobles. Després, cada cop més els cellers, doncs, estan oberts a rebre visites al seu celler, a les seves vinyes i de més, i amb la qual, doncs, nosaltres també intentem potenciar eines que faciliten també, doncs, o puguin facilitar aquestes visites.
Aquest cap de setmana a Porrera,
sí,
si no m'equivoco.
Exacte.
Senyor Cortés.
Bé, jo crec que ho tenen assumit des del sector del vi que l'enoturisme és també una part molt important i que hi han d'anar entrant. Intentem fomentar que els cellers entrin dins l'enoturisme, és a dir, aquells que encara no fan visites, que comencin a preparar-se, que preparin les seves instal·lacions, que creïn un relat per tindre visites, etc. Amb això és important fer una formació, és a dir, que hi hagi una formació perquè els cellers puguin entrar dins l'enoturisme i això creï un altre mercat de gent preparada per fer visites, per ensenyar vinyes, per ensenyar cellers, etc. En aquest sentit és important també distingir clarament que no necessitem titulats en enoturisme per fer visites, o sigui, titulats en enologia. O sigui, i és un altre sector de gent que està més preparada per turisme que no pas per enologia, però ha de conèixer una mica el tema. Bé, en aquest sentit estem intentant començar a preparar cursos de tas per gent que no necessita un gran coneixement, però sí un mínim coneixement per explicar a les visites que necessiten un coneixement mitjà del vi, no un gran coneixement, perquè puguin començar a entrar al món del vi i a partir d'aquí multiplicar les visites, no? Per tant, l'enoturisme és un objectiu fonamental i segons la proposta de llei vitivinícola, l'enoturisme serà adjudicat a les DOs directament. Per tant, estem preparant-nos per aquest tema.
Haurem d'estar pendents d'aquesta qüestió, senyor Campos.
Sí, fa 25 anys hi va haver ja un gran salt, el proper gran salt, sense cap dubte, serà l'enoturisme. Amb aquest aspecte vull dir que ja s'està fent, però amb el pròxim futur encara més, doncs una promoció específica del sector, una promoció generalista per complementar el sol i la platja. S'ha de tenir molt en compte que tan aviat com augmenti el turisme de creuers, crec que pot ser una destinació important pels creuers que arribin al port de Tarragona, indubtablement es tindran que millorar algunes carreteres sense que trenqui el paisatge, però em sembla que serà inevitable. Després jo crec que creixeran els allotjaments rurals i els restaurants. Tot això farà un paquet molt atractiu pel nou turista.
Senyor Queralt, a més, com a organitzadors de la jornada que feia referència, sí, abans...
A veure, amb el turisme jo penso que hem de fer el mateix que han fet amb el vi i amb l'oli. Exactament el mateix. Hem de primar la qualitat per sobre la quantitat. Perquè, fent referència a la jornada de dilluns, va venir un senyor que, de turisme d'una zona turística de Cinque Terre, que jo no coneixia a Itàlia, que quan va començar a ensenyar-nos les fotos d'allà vaig dir que hi has d'anar, Joan, és un paraís, això. És una zona també vitícola, que ja no ho és, que ja és més turística que vitícola, que es viuen 4.000 habitants, però en el moment que va dir que tenien 4 milions, no, 2 milions de visites a l'any, vaig dir, Joan, aquí no hi aniràs tu, perquè tu vols turisme de tranquil i això ha de ser una marabunta. O sigui que això és el que hauríem d'evitar aquí, i dir que vinguin 2 milions de visites a l'any, perquè tampoc les podem assumir. I ell mateix ho deia, que era un problema, que una zona bonica que ha fet aquest boom turístic i tenen 2 milions de visites a l'any, el que causa això és un munt de problemes. O sigui, torno a dir, amb el turisme igual que amb el vi, igual que amb l'oli, prima la qualitat sobre la quantitat, i jo em penso que si anem per aquí ho tenim, i anem bé, perquè els cellers hi estan entrant, veuen que és una manera de tindre, bueno, ingressos a caixa ràpids, i a més
sí. No ho hem dit, però la venda de vi és un punt molt important, la venda directa. Sense despeses.
Aquestes se cobren directes i a més a un preu més elevat que superpens el majorista, i això és, i ja estan veient que jo penso que anem bé i tothom ja està jugant bé en aquest tema, i la idea és aquesta, és turisme de qualitat, no gran quantitat de turisme. Perquè és que tampoc ho podríem assumir, vull dir, no.
Com en tot hem de continuar aprenent molt, no? Hi ha zones com França o de més que també ens porten molts anys, i aquí doncs realment doncs portem pocs anys, poc de temps amb aquest objectiu, però a poc a poc, bona lletra, no, que diuen.
I el turisme de qualitat no vol grans carreteres. Jo sempre dic que la carretera on trobo més turístics és la que va d'aquí a Porrera, hi ha més turistes que estan sempre parats fent fotos. I això, jo no sé com la troben, perquè és la carretera amb més curves de la comarca i més estreta, i sempre hi ha la gent allí, i els trobes allí parats fent fotos. Vull dir que la gent el que vol és això, no...
Sí, a mi m'agradaria dir també que igualment que el vi, que va començar per una vegeria, que ningú hi creia, ningú ajudava, i cinc sonats van començar, no? Amb el tema de l'enoturisme també hem de recordar que una mica l'han començat particulars d'aquí la comarca, ho han anat fent ells, i ara és quan l'administració s'hi està posant, però fins ara és una cosa que han començat des d'aquí, els particulars han anat fent, vull dir que porten un camí fet, vull dir, i realment hi ha cellers que ho tenen molt ben organitzat i que fa molt temps que ho estan fent i que tenen moltes visites, vull dir, i això sembla que diguis, està començant, bueno, és que hi ha gent que porta molt temps, vull dir, hi ha gent que porta un llarg recorregut i amb tot això, i l'administració, com sempre, va al darrere, vull dir, però bueno, en principi ja anem bé en aquest sentit.
Senyor Rius?
Sí, no, en tot cas, abundant una mica amb els temes de la formació, doncs serà un dels eixos que vam comentar amb el Jordi, que marcaríem uns eixos per tota la campanya, per aquesta tercera campanya, i un d'ells precisament és els temes de formació i de transmissió de coneixement. A Rius i Rius estem convençuts que la implicació de les empreses en accions formatives és fonamental per donar resposta a les necessitats del mercat, esdevenint a la vegada un deure propi del teixit empresarial amb la societat. Entenem, doncs, que la formació és una aposta de futur. Per això, Rius i Rius, complementant els serveis de consultoria integral amb un ampli ventall d'accions formatives, cursos, seminaris, jornades, conferències i tallers destinats a la millora dels recursos humans de les empreses del sector vitivinícola. Es tracta d'accions formatives totalment modulars i adaptables a diversos nivells de coneixement en cada matèria, com a procediments administratius, gestió de processos de producció de la qualitat, que ha sortit aquí, temes de comercialització, gestió de costos, gestió d'empresa, i d'alguna manera també no sols aquesta formació la destinem a les empreses, als cellers, sinó que també doncs hem estat requerits recentment pel Centre de Formació i Estudis Agrorurals de Reus per fer un curs a funcionaris sobre documentació i tràmits relatius als cellers, i que entenem que si tots tenim aquesta inquietud per anar-nos formant, cada vegada tindrem un millor coneixement i els resultats, per força, hauran d'assolir-se d'una manera gratificant. Com gratificant és per nosaltres també el fet d'estar vinculats en el sector. Fa doncs 4 dies, com aquell que diu, perquè va ser divendres de la setmana passada, dia 24, vam concedir el 14è premi, la 14a edició del Premi d'Enologia Jaume Siurana, que convoca la Facultat d'Enologia i patrocina també Rius i Rius. Hem de dir que l'alumna guanyadora va ser una noia de Ciutat Real, i aquí sí que voldria, crec que val la pena recalcar que el guanyador de l'any anterior va ser un estudiant que venia de Monforte de Lemos. Entenem que això el que fa és reafirmar el reconeixement de la Facultat d'Enologia com a referent entre les diferents universitats que cursen aquesta especialitat en altres punts d'Espanya. És a dir, que ens vingui gent de Galícia, que ens vingui gent de la Manxa, i dintre de les candidatures que com a membre del jurat hem tingut els dits, doncs hi havia gent aquest any doncs d'Alacant, hi havia gent d'Andalusia, i el recordo alguna vegada fins i tot gent de Canàries. Dic que realment la Facultat d'Enologia del Rovira i Virgili és la número 1 d'Espanya, indiscutiblement.
Abans de que el senyor López, vicepresident del Consell Comarcal, ens doni la seva visió i perspectives del turisme, si em permeten un apunt al que diu el senyor Rius, la senyora Ana Maria Precero va sortir l'informatiu del passat cap de setmana a Ràdio Falset amb motiu de estar la guanyadora del Premi Jaume Siurana, però no va sortir, tot i que li van preguntar per què havia triat la Universitat de Tarragona, des de Real a Tarragona, no estan al costat, i va dir que era la millor de l'estat espanyol, però a més del contingut de la resposta, a mi el que em va sorprendre molt és que no s'ho va pensar, no és allò, no va articular una resposta, no, per què ha vingut aquí, és la millor de l'estat espanyol, no, incontestable.
Perdona,
breument, senyor Gral.
Tot i que és la més cara, perquè com que aquí paguem més taxes que altres llocs, teníem por que la Universitat d'Enologia no hi anés gent, però resulta que tot i ser la més cara de l'estat espanyol, és la que va més gent. Això vol dir que tenen qualitat.
Doncs tornem a la qüestió que portàvem del turisme. Senyor López, què hi poden fer les administracions?
Bé, abans de començar això, voldria fer una aclaració, una cosa que tenia al cap sempre, i és que aquí s'ha parlat, tots els presents de la taula, s'ha parlat de 4 o 5 bojos sonats, se'ls ha dit de tot, amb el bon sentit de la paraula, i jo crec que seria hora que en aquests 4, 5, 6, no sé, se'ls hi fes un homenatge, se'ls hi fes algo que es reconeixés el que van fer, perquè jo ho trobo, no fa gaire se'n va fer una a Barcelona, en canvi aquí el Priorat, que és on aquesta gent van començar, i jo n'estic convençut que si no haguessin començat ells això hauria sigut difícil, que se'ls hauria de reconèixer. Dit això, parlem de l'enoturisme. L'enoturisme ara té un avantatge molt gros, que és que les empreses privades ja s'hi han posat. Ja s'hi han posat perquè fins ara era l'administració el qui ho feia tot. Jo sé, pel poc temps que porto el Consell, que fa uns anys el Consell, per exemple, hi va posar 800.000 euros, que són molts euros per l'enoturisme. Si es van aprofitar bé o no, això ja no ho sé.
Es refereix al Pla de Foment de Turisme de la Generalitat, 900.000 euros.
800.000 euros, sí, entre el Consell i la Generalitat, etc. Llavors, avui en dia tothom sap que l'administració està molt malament perquè no hi ha diners. Llavors, ara l'empresa privada s'hi ha posat, la prova la tenim amb l'enoturisme del Priorat, que si hi havia uns 50 associats entre cellers i això és el que pot donar una empenta. Això no vol dir que l'administració no ajudi, estem parlant amb ells, amb aquesta associació, per fer coses conjuntes. Quan s'arribi el moment, si ens posem d'acord, doncs se podran fer. La prova és que el Consell, també aquí se n'ha parlat, el Consell està fent cursos d'emprenedors, està fent cursos d'idiomes, està fent cursos i seminaris de relacions públiques, de manipulació, etc, etc. Per què? Perquè tots els cellers que ho vulguin fer en el turisme s'hi puguin associar. A part d'això, s'ha parlat si hi havia d'haver una altra bogeria. Jo crec que ara bogeria no n'hi ha d'haver cap més. Ha estat quasi tot descobert. El que sí que s'ha de fer és mantindre el nivell molt alt i per mantenir el nivell molt alt s'hi ha de dedicar temps, s'hi ha de dedicar esforços, la gent a la millor ha de substituir una cosa per una altra, però el que s'ha de fer és mantenir el nivell i cada dia poder mantenir-lo una mica més alt. En quant a tecnologia, això ho tenim, també ja s'ha repetit aquí, tenim un BITEC, tenim una facultat d'enologia a Tarragona, tenim una escola d'enologia aquí a Falset. O sigui, amb tots aquests addicions, més tot el que pugui fer els cellers privats i les cases rurals i els hotels, etc, etc, jo crec que l'enoturisme del Priorat tirarà endavant, i sobretot el que ha dit en Joan, que sigui de qualitat, perquè la quantitat s'ha demostrat que al final no és rentable.
Doncs si el... digui, senyor Campos.
No, en quant al reconeixement, jo li puc dir que des de la Cambra de Reus, que aquest any 2014 vam començar amb els premis a la internacionalització que es van lliurar al Teatre Fortuny de Reus, ja vam premiar amb algunes d'aquestes empreses i continuarem per premiar-les en els pròxims anys. L'any passat van ser dues, perquè tampoc se vol monopolitzar només en un sector, però que tenim previst cada any doncs donar el reconeixement a un parell d'empreses d'aquestes pioneres i les més exportadores, etc. Ja ho comencem a fer des de la Cambra de Reus i ho continuarem fent.
No, si jo no, recordi que he dit que s'ha fet homenatges fora del Priorat, de la comarca del Priorat, pot ser Reus, ha sigut a Barcelona, etc. Jo però em refereixo que el Priorat com a comarca i les dos d'Os haurien de tindre un reconeixement per aquesta gent, una cosa particular d'aquí, referit amb ells. Jo ho deixo a les mans, inclús jo m'ofereixo des del Consell a encapçalar aquest homenatge o digui-li com vulgui.
El senyor Queralt volia apuntar alguna cosa al
sí,
respecte?
Sí, parlem de turisme, potser ja pots tancar el tema, però hi ha dos temes de turisme que a la comarca no podem deixar de parlar-ne, que és el turisme de paisatge, que comença a pujar, i un que està molt, molt, almenys a la part nord de la comarca, molt, molt arraigat ja, que és el d'escalada. També són turismes importants, que també precisament el d'escalada es va parlar el dilluns, que una de les coses que s'hauria de fer és regular, perquè és que s'està massificant. Hi ha problemes, que hi ha vies d'escalada que s'ha de fer cua. Fa dues setmanes era a Margalef i vaig quedar parat, estava esperant allí una persona, me va passar cotxes d'anglesos, francesos, polonesos, al·lucinaves. Vull dir, hi ha un bullí de gent allà dalt. I dic que tenim altres turismes que també s'haurien de regular d'una manera o altra. No hi ha només l'anoturisme aquí.
Margalef avui dia és un punt importantíssim amb l'escalada. Siurana també, però sobretot Margalef, doncs.
Jo diria, ja he sentit dir, perquè no hi entenc gaire, que és una referència mundial. O sigui, de totes les parts del món venen gent aquí a escalar.
Exacte.
Jo, si els sembla, tancaria aquest bloc i ja hem mirat enrere, ara ja començaríem a mirar endavant. Per això els hi plantejo quins creuen que són els reptes del sector de cara al 2015, i en primer lloc no podem passar per alt la situació del procés que es viu a Catalunya, i a mi m'agradaria que m'expliquessin si creuen que tot aquest procés que s'està tirant endavant té afectacions ja o pot tindre en un futur. Perquè ens entenguem i ens entenguin els oients, no els estem demanant un posicionament, sinó si creuen que tot el procés que s'està vivint respecte a un procés polític té afectació en el sector, i el té en aquest moment, el sector vitivinícola de la nostra comarca, o creuen que el pot tindre en un futur. I no em facin allò de mirar-se els uns als altres, perquè entenc que és una qüestió que està damunt de la taula i que entenc que han tractat, perquè està a l'ordre del dia, i com a empresa entenc que n'han tingut que parlar. Més o menys.
Jo, si vols, trenco el gel. Jo crec que afectarà poc, perquè si parlem sobretot del vi, perquè tant al Priorat com a Montsant, si mires les estadístiques, que molt es poden comentar el Jaume i el Fede, la venda a Espanya és nul·la. I dir, Montsant, per exemple, estan contents perquè han incrementat molt la venda a Catalunya, però la gran venda de les dos DOs és el món. que el mercat és mundial. O sigui que la possible tancada de fronteres, que no marxés bé cap allà, doncs jo em penso que afectarà poc, perquè és que en marxa poc, eh? I això com a molt seria pocs, un parell d'anys, perquè després jo suposo que si passa alguna cosa després potser vendrem més cara.
I crec que ja tindrem alguna tertúlia per a dos anys vista. De moment ens quedem amb aquest 2014 i la mirada posada.
Però et dic, efectes de ventes jo em penso que negatiu no serà res, perquè és que com que estem tan baixos en vendes a Espanya que és molt fàcil guanyar.
Sí, és que tal com diu el Joan, l'any 2013 Montsant Espanya, o sigui, va vendre un 2%, que són unes 100.000 ampolles. O sigui, del total de 5 milions d'ampolles venudes, venen 2%. O sigui, que és molt poc. Si, per què s'ha produït aquesta baixada? Perquè l'any 2012 era un 15%, el 2011 en 10, estàvem sobre el 9, 10, 15. Si hi ha alguna raó per produir aquesta baixada, no ho sé, no crec jo que sigui això. Simplement que el que s'hem notat, que ha pujat molt la venda dins a Catalunya, ha pujat un 45% el 2013, i clar, a Espanya s'ha quedat molt poc. Costa de vendre a Espanya, però jo crec que costa també per moltes qüestions. A Espanya hi ha una gran quantitat de d'os, hi ha una gran quantitat de vins, i cadascú a les seves regions consumeix els seus propis vins, que és algo que aquí no fem i comencem a fer, no? La Rioja, consumeixen vins de la Rioja, és difícil trobar vins de fora, perquè el primer que et venen és el seu. Aquí això encara no ho tenim clar i ho hem de començar a fer, no? Sembla que comencem. I per tant jo no crec que sigui una qüestió de boicot o res, simplement és com és. Però ja et dic que llavors, en un futur, com que nosaltres continuem pensant en el mercat interior, que pensem que continuarà pujant i que encara vendrem més dins de Catalunya si continua el procés aquest d'intentar consumir els teus propis productes, i que la venda a l'exterior continuarà perquè tenim uns mercats que jo crec que estan bastant consolidats, els mercats a l'estranger que tenim. I si continua aquest ritme, doncs continua bé. No crec que hi hagi cap problema en aquest sentit.
Jaume?
Sí. Jo una mica, quan parlem de productes de qualitat, o sigui, independentment doncs, de les situacions conjunturals, processos, modes, boicots que hi pugui haver amb el cava que hi va haver, de més, etc. No? Quan parlem de productes de qualitat, jo crec que amb el consumidor, no? Al final, és a dir, que si qui coneix els productes, qui valoritza el producte per davant de tot, doncs és intel·ligent per agafar aquells productes, no? Independentment d'això, a nivell de xifres que comentava doncs, el Joan i de més, clar, la Deuco Priorat està present en una setantena de països a nivell del món. Estem exportant una mica més del 50%, de la resta que queda, doncs, del que es ven al conjunt de l'estat espanyol, doncs, el 65% doncs, aproximadament es ven a Catalunya. I confiar doncs, en que això, una mica el producte, doncs, vetllar per la qualitat del producte, posició al mercat i valorització del producte.
I jo, si em permeten un apunt, abans de demanar al senyor Campos i al senyor Rius, el senyor López, que també s'expressin en aquest sentit, després de dos temporades al Rius de Vi, una de les darreres preguntes que fem a la secció del tast és, preguntem explícitament per l'exportació internacional, i és que les xifres que sempre es mouen del 60% en amunt, indistintament de Ocu o de Montsant, del 60% en amunt internacional. I és una dada que sempre pregunto, sempre em responen, i és a mi em sorprèn aquest fet de que sigui tan important el mercat internacional.
Bueno, la Càmera de Comerç de Reus, igual que totes les càmeres de comerç de Catalunya, se van posicionar a favor del dret, del procés del dret a decidir. La majoria dels empresaris nostres, amb unes enquestes que fem amb el que se'n diu radar cambra, doncs se posicionen a favor, la majoria. Sí que és cert que les empreses que tenen enfocades les seves ventes cap a la resta de l'estat espanyol sí que tenen molts dubtes, com és normal, però democràticament, diguéssim, percentualment hi ha més empreses a favor que en contra.
Respecte a aquest radar, s'ha publicat aquesta setmana al darrer. Es pregunta explícitament per a aquesta qüestió.
Exacte.
A part del posicionament, també parla sobre si s'estan preparant o no. Sembla que hi hagi una mínima preparació, si em permet, un percentatge d'empreses que s'estan preparant, però que no a la... les dades sembla que diuen que no estan especialment preocupades pel que pugui passar i el desenvolupament del procés.
Referit a l'última pregunta, jo crec que no l'ha de perjudicar en res, perquè precisament per les xifres que s'han donat aquí, de que el 60, 50%, 70% ja va a l'estranger. Llavors això no ho perdrem, si en cas hi guanyaríem alguna cosa més. El problema que tenen els vins d'aquí és que no surten cap a fora. O sigui, inclús dins de Catalunya, sí, ara a la millor es va creixent, però jo estic cansat d'anar en restaurants i al final, i perdoneu la paraula, em cabrejo, que veus 25 Riojas, 15 Riberes del Duero, no sé quants d'Albariños, no sé què, dos Priorats i dos Montsants. Hòstia, dius, collons, i estem a Barcelona, estem a Lleida, estem a Tarragona, estem allà on vulguem. Això és una solució que, bueno, hi ha una cosa aquí, que totes aquestes denominacions d'origen ens porten avantatge d'anys, sobretot la Rioja ens porta molts anys d'avantatge, ells han pogut fer coses, però jo crec que això s'hauria de, des d'aquí, buscar una solució perquè, per lo menos dins de Catalunya, es consumeixin més vins d'aquí, més vins de... més igual que siguin Penedès, que siguin Montsant, que siguin Priorat, que siguin el que vulguin, però que es consumeixin vins d'aquí.
Digui'm, senyor Campos.
No, estic totalment d'acord. A mi em passa el mateix. A Cambrils, tot i que els darrers anys s'ha millorat una miqueta les cartes, encara hi ha un... predominen els Riojas. Jo en dic que allí tenim Riojitis. Ara bé, jo com que conec els propietaris, els hi faig la pregunta: escolta'm, com és que teniu tants Riojas? Per què no poseu a la carta molts més vins catalans? I la gran majoria em diuen que ho fan per preu, eh?
Bé, jo estic convençut que el fondo serà aquest, el preu, però és que aquí també hi ha vins que poden sortir bastant baratos, i surten bastant baratos, relativament baratos. El que passa que si busquem la qualitat, doncs anem a dins dels vins de qualitat. Els Riojas mai tindran, alguns Riojas dels que estan als restaurants mai tindran la qualitat que tenen els d'aquí, doncs l'individu que vulgui un vi de qualitat, que triï el d'aquí, però que li donguin facilitats. Però és que a les cartes, ja el primer que et posen és, ja dic, a l'últim restaurant que vaig estar, que va ser a Castelldefels, 26 no vaig comptar de Riojas, 18 o 19 Riberes del Duero. Clar, veus això i et desanimes, dius, cony, i hi havia això, dos Priorats i dos Montsants, no hi havia res més, un Penedès i no sé què més, i el Penedès encara era blanc, però no hi havia res més. Llavors jo crec que s'hauria de fer alguna cosa des d'aquí per promocionar el tipus de vi de Catalunya, que això hauria de ser, doncs, Prodeca, o hauria de ser l'Incavi, o hauria de ser... Jo vaig parlar ja fa temps amb el director de Prodeca i ells van dir que sí, que volien fer alguna cosa, però no veig que facin molta cosa.
Un tema que ha suscitat força controvèrsia a la taula, tenim tres paraules demanades: el senyor Queralt, el senyor Rius i el senyor Josa. Bueno, si pot ser el senyor Queralt.
Sí, no, ha dit això, vins baratos, el tema és el preu de cost. Evidentment, un Rioja, el preu de cost és baratíssim i nosaltres tenim un preu de cost elevat, i el que penso que no hem d'anar aquí ni a Montsant ni a Priorat és a vendre vins baratos. I el que hem de fer és fer bona qualitat i que la gent que entén de vins, encara que hi hagi vins Riojas i vins Ribera del Duero i dos Montsants, que agafi Montsants encara que siguin més cars, perquè si anem a vendre vins baratos no viuran els nostres pagesos, eh? Vull dir, hem d'anar a vendre els vins als preus que tenim ara, i és un problema de preu de cost. Evidentment, a Rioja una hectàrea fa mils de botelles, i aquí una hectàrea igual te fa 2.000 de moment, i allà pot arribar a bogeria, és clar, però de coses diferent. I tot i que hi ha qualitat, no hi ha cap vi dolent al mercat avui en dia, eh? Això també ho hem de tindre en compte, que la majoria de vins embotellats són correctes. Són correctes.
Senyor Rius?
En tot cas, volia afegir que em consta que l'Incavi, doncs, hi té un empeny especial en tirar aquest tema endavant, i la veritat, jo diria que en els últims 3 anys s'ha notat l'esforç que està fent. La campanya de carta vi que estan fent, doncs fa que realment molts restaurants vegin incorporant vins catalans a les seves cartes, i crec que la continuïtat d'aquesta campanya doncs ja té resultats i en tindrà més. I després, com molt bé apuntava també el company Joan Caral, és un tema cultural també, diguem, hem de treballar més el tema de la cultura del vi, no?
Jaume, volies apuntar alguna cosa?
Sí, no, a mi també m'agradaria trencar una mica una llança a favor d'Incavi, però dic que s'ha apuntat en el sentit de que estan, s'estan fent accions, per exemple, doncs, Cartaví, que apuntava el senyor Rius, o Hotels amb denominació d'origen, que és un programa destinat a hotels de 4 a 5 estrelles de Barcelona, que és important, on es dona a conèixer els vins catalans amb aquests hotels, i doncs això ja només això és important. Durant tot l'any també s'estan fent accions com el Mercat de Santa Caterina, doncs, on totes les denominacions d'origen de Catalunya passem per aquell mercat a fer accions amb consumidor i demés, i hi ha tastos doncs, a prescriptors i de Barcelona, concretament doncs, en tendes de Barcelona, de vinoteques i demés. Bueno, hi ha altres accions doncs, de Prodeca i demés. Cal dir que el consum de vi a Catalunya, les últimes dades que tenim doncs, han revertit una miqueta les tendències, és a dir, el consum de vi de la Rioja doncs, sembla ser que ha baixat una mica, i el consum de vi de les dioses catalanes a Catalunya està pujant, i ja crec que ja porta un any amb aquesta tendència. Tot i així, evidentment, doncs, la Rioja encara continua sent l'ADO més consumida a Catalunya, i doncs, bueno, doncs això doncs, hem d'intentar doncs, que no sigui així en el futur. No?
Sí, volia dir, segons l'Incavi, ara mateix, de cada 3 ampolles de vi venudes a Catalunya, una és catalana, o sigui que les altres dues continuen sent de fora. I referent al que deia el Joan, amb quantitat no podem competir mai amb ningú. Com a mínim les dos de les nostres d'aquí la comarca, és impossible. Com a quantitat no podem posar nosaltres a les línies dels supermercats vi per davall d'un euro o a un euro. És impossible, perquè si no viuríem. Llavors això ho hem de tindre clar. Llavors hem d'anar a la qualitat. També és cert que avui en dia ja tenim una varietat de preus que permeten als restaurants poder tindre, com a mínim testimonialment, algun Montsano o Priorat, sense haver de fer una gran despesa i sense tindre immobilitzat molts diners.
No, a veure, no sé si se m'ha entès bé, potser m'he explicat malament. Jo no he dit que Priorat i Montsant tingui que competir en preu. He volgut justificar el restauranter, perquè hi té més marge, i això el fa doncs, que posi aquests vins que voldríem que no hi fossin, però que ell, en virtut del seu negoci, defensa, o per lo menys justifica, que té tant vins d'altres llocs per qüestió de marge comercial.
Sí, no, això és evident.
Bueno,
un afegitor, que realment aquí els consumidors, que som els que estem aquí, hi tenim molt a fer amb això. Realment, quan anem a un restaurant hem de prescriure i hem de demanar vins de casa nostra.
Estem arribant al final del nostre temps. Jo reitero la pregunta que els hi feia, els reptes del 2015, si poden apuntar un o dos reptes que troben que tenim, que té el sector vitivinícola a la nostra comarca, o si em permeten obrir el focus en general a l'any que estem a punt de començar, el 2015, que ja el tenim a tocar. Quins creuen que són, si em poden apuntar de manera breu, un o dos reptes que creuen que hi ha al sector?
Bueno, ja s'ha apuntat aquí, el repte és mantenir-se, perquè tant Montsant com Priorat som allà dalt, i el més difícil és mantenir-se allà dalt, perquè és molt fàcil caure. I el repte és aquest, entenc jo, el d'aquest any i el del següent i el del següent.
De moment arribem a l'any vinent.
No, crec que l'objectiu tindria que ser, doncs, jo me n'alegro ja que un 33% del vi que es veu a Catalunya sigui català. Jo crec que s'ha d'intentar aquest percentatge pujar-lo.
Des de les DOs?
Sí, bé, en aquest sentit, des de Montsant pensem continuar apostant pel mercat català, perquè el mercat català és un mercat de proximitat i per tant no hi ha una sèrie de despeses que l'exportació té, i com que veiem que ens ha funcionat, continuem pensant a funcionar així, no? A part d'això, el repte és mantenir la qualitat i mantenir que tot funcioni amb aquests sistemes de qualitat que intentem anar millorant cada dia, intentant evitar coses que ens poden perjudicar. Per tant, des de l'ADO me toca dir a mi, perquè sóc el secretari, més control, vale? De tota manera, ja ho he dit abans, els cellers de l'ADO estan conscienciats que pertany a l'ADO és un plus, no? Per tant, i en última instància hi ha gent que diu i recorda sempre que el fet de ser de l'ADO en qui ha de beneficiar finalment és els viticultors, que són la base de tot això, vale? I llavors em preocupava el que deia el Joan abans, no? Que hi ha gent que es jubila i no té ningú que el segueixi. Això amb alguna cooperativa ens ha comentat, no? Que hi ha el problema de que hi ha gent que no té successors i aquelles terres clar, igual acabaran sense conrear, no? I des de les cooperatives hi ha algunes que s'estan plantejant ja comprar des de la cooperativa aquelles terres perquè la cooperativa no perdi producció. Una de les coses que és importantíssim que mantinguem els viticultors.
Des del Rius de Vi estarem damunt perquè és un tema que hi ha a la comarca i entenc que és fins i tot superar els límits estrictament del Priorat, que és una situació que crec que es pot arribar a tot Catalunya i hi ha diverses cooperatives, repeteixo, més enllà de la nostra comarca. Reitero, n'hi ha al Priorat, tant a la DOQ com a la DO Montsant, i al Rius de Vi estarem una mica al damunt d'aquest tema perquè és molt important aquest relleu generacional i el paper de la terra, com no. Jaume, reptes de 2015.
Sí, bueno, has dit que apuntéssim un o dos reptes, n'apunto un parell. Un seria doncs, continuar treballant per la valorització d'aquestes activitats de difusió local als nostres municipis, a les nostres viles, continuar doncs, que es facin activitats vinculades al món del vi, que valoritzin els noms d'aquests pobles, que valoritzin els vins de vila, que valoritzin els vins, la qualitat, els vins de finca, els vins de la DOQ Priorat. No? Això seria un repte local i després diguem que hi hauria també un repte més de valorització de producte a nivell internacional, a nivell de consolidació de grans mercats internacionals. Doncs, cada dos anys estem fent doncs, un event que es diu Espai Priorat, i el portem fent des de l'any 2011, toca enguany el 2015, al qual estem començant a fer preparatius per l'any que ve, i comptar que es pugui fer un event de consolidació, d'arribada a grans mercats, d'arribada a grans mitjans de difusió, doncs que ens mantingui la presència i que ajudi a valoritzar el producte arreu del món.
Senyor López.
Jo crec que el repte per aquest any, pel 2015, si només parlem pel 2015, seria, com ja s'ha apuntat aquí a la taula, augmentar la venda dins de Catalunya i, si pogués ser, dins d'Espanya. Dins d'Espanya és una mica més difícil per la conjuntura que es viu avui en dia, però almenys el mercat més gros és el mercat de Catalunya. I després el de fora, l'estranger, jo no diria solament mantindre's, sinó a veure si es pot fer alguna cosa més, si es pot fer alguna cosa més per una raó, perquè diuen que mantindre's és tirar enrere, o sigui, sempre s'ha d'adelantar encara que sigui un 1%, encara que sigui un 1%, però lo important, jo crec, pel que han dit les DOs, que jo tampoc ho conec, és augmentar la venda a Catalunya.
Senyor Rius?
No, en tot cas jo refermaria doncs en un dels eixos que propugnarem durant aquesta tercera etapa de Rius de Vi, que serà doncs, el tema de formació i transmissió de coneixement i aportar tot el que puguem doncs, a la millora de qualitat en els cellers. La millora de qualitat en els cellers comporta a vegades inversions. Les inversions a aquestes comarques hi havia una eina molt útil que era els programes líder, però dels programes líder hi han quedat expressament exclosos les inversions en cellers. Per tant, recomanar que es faci ús de les eines que hi ha un decret del Departament d'Agricultura que fa que realment les inversions puguin tenir, jo diria que el percentatge més alt que he vist jo en els molts anys que porto en el sector. Estem parlant d'ajuts a inversions amb el 40% a fons perdut. Realment crec que és un moment de plantejar-se si algú té coses a fer durant el període 2014-2018, que és el que agafa aquest programa, sobretot que utilitzin aquestes eines perquè realment funcionen. Nosaltres podem constatar un balanç excel·lent de casa nostra, que també serà tirant-nos una mica de floretes, però realment motivaran també l'equip de la casa quan escolti el programa, i és que amb aquest tipus de tramitació d'expedients d'ajuts enguany hem aconseguit el 100% d'aprovacions i tots el 40%. Per tant, és una línia que crec que val la pena que s'exploti, i màxim tenint en compte, repeteixo, que els cellers i caves d'aquestes comarques han quedat especialment exclosos dels plans líders. Que facin ús d'aquesta eina, que funciona. Funciona si s'utilitza bé.
Una eina que intentarem explicar des dels Rius de Vi, entre les seves seccions. Nosaltres hem esgotat el nostre temps, només ens resta agrair al Jaume Josa, al Fede Cortés, al Joan Albert Campos, al Joan Queralt, al César López i a Miquel Rius la seva presència aquí. Els emplaço que ens trobem d'aquí uns mesos en un marc també important com és la Fira del Vi, i verem si aquests reptes ja s'han començat a complir o no. I a la nostra audiència ja els esperem d'aquí 15 dies en el nostre format habitual, en què començarem repassant l'actualitat. Farem tres preguntes a persones vinculades al món del vi o també del enoturisme. Hi haurà el nostre tradicional tast. Parlarem també amb la gent del Vitec perquè fer una mica de ciència del vi, i tancarà com sempre el Toni Rensans amb la seva història de taverna. Això serà d'aquí 15 dies. Senyors, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí uns mesos. Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.